Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 11 i 7 minuts del matí, iniciem la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres, assolellat de moment, i creuem els dits, a veure si ens acompanya el bon temps, que ja estem farts d'humitats. Sí. Saludem el Jesús Galindo, benvingut, bon dia.
Bon dia.
Manel Delgado, bon dia.
Bon dia, Carme.
Ah, pensava que no diria res.
Sí, home.
Ja parles massa, ja parles massa.
Sí, adéu també ho diré, quan acabem.
No, ja he parlat massa. Home, entremig també pots dir alguna cosa.
Sí, vale, gràcies.
Per això has vingut, home.
Sí, gràcies.
I el Josep Maria Planes, molt bon dia.
Bon dia, bona hora, i espero molt bona fin de setmana.
Això ho espero.
Espero molt bon fi de setmana.
Un cap de setmana llarg, dilluns festiu, pels que ho puguin fer.
Hi ha molts que avui ja, de nens
avui,
i això.
Sí, sí.
I alguns pares, remolc dels nens, també n'han agafat.
Déu-n'hi-do. Vaja, que el cap de setmana més, un cap de setmana especial, els que ens agrada el futbol, és d'aquells caps de setmana que ens recorden els campionats de fa temps, no? Quan tothom estava pendent del transistor, d'un partit i de l'altre, a veure què passa. S'acaba la Lliga, senyors.
Sí.
El món no s'acaba, tot i que ho pugui semblar per alguns, eh? Però s'acaba la Lliga...
A mi m'hauria agradat més que aquest cap de setmana tots, hagués sigut com el passat.
Tots igual.
El passat jo vaig disfrutar, però... com venei, vaig disfrutar amb tota la jornada a les 5 de la tarda pendent de què passava un camp a l'altre.
Per això.
I una vibració, una forma de viure el futbol molt diferent.
Diferent.
Molt diferent. Ja sé que està en contra de les noves tecnologies, de la nova expansió del futbol i tot això, però pel que ens agrada el futbol és molt diferent viure
així. Pels romàntics,
sí.
Podríem dir,
sí,
no?
Sí, sí, que em diguin vell i que em diguin antic, m'és igual.
Jo...
Però és una forma de viure el futbol que és molt diferent a la vegada.
Discrepo una miqueta només, eh? Perquè sí que és veritat que ens faltava el marcador simultani d'Ardo, ja amb això haguéssim acabat tot, però el que ens agrada, a mi que m'agrada molt el futbol, a mi massa i tot, et diré que els nous horaris a mi em permeten veure 5 partits tranquil·lament al cap de setmana, o 6 partits entre Lliga Inglesa, Lliga Alemana, Lliga Espanyola, vull dir,
brasilera,
i si m'han descuidat algun com el tinc gravat amb Movistar.
Tu per qui treballes, Josep Maria? Que fas de ojeador o...?
No, jo estic jubilat i per tant vull dir, no treballo, disfruto.
No, ho dic perquè com que et mires tants partits...
Sí, però m'agrada molt, és que m'agrada molt el futbol, i a més m'agrada veure jugadors que no són coneguts i fins gent, estratègies d'equips. No és el mateix veure un partit a Alemanya que veure a Inglaterra, que veure a l'Espanya, i ja no parlem d'Itàlia i no parlem de Portugal, llavors ja és un altre show, no? Però sí, a mi m'agrada molt veure les maneres de diferents de jugar, jugadors cedits pel Barcelona, tipus Deulofeu, tipus Adama, que aquest any no se l'ha vist, veure com evolucionen el Denis Suárez, el Halilovic, veure els jugadors, com evolucionen en equips que aquí a Barcelona no haguéssim pogut veure mai, ni els veurem mai fins que estiguin formats. Això és el que m'agrada del futbol.
Jo entenc aquesta de dir, puc veure més partits, però el que és la vibració, jo em refereixo que és a l'esperit, el que és la passió que porta el futbol i així, és bastant diferent, eh?
Bé, segurament estarem pendents de els que seguim Barça i Madrid, aquests dos enfrontaments, que aquí ens havia de dir, mitja temporada, que això seria així, i a més que la disputa al final quedaria entre el Barça i el Madrid. S'entén una mica aquesta despenjada de l'Atlético?
Jo
pel
diria
resultat
que,
de la setmana passada.
Jo diria que em va sorprendre molt el resultat de la setmana passada.
Sí, no?
Perquè realment no esperava una davallada tan forta, veient el partit, de com va jugar l'Atlètic de Madrid. Em va no decepcionar, però sí decebre el partit i veure, no sé, el poc interès, el millor que hi posaven els jugadors, o la desconnexió que havien fet una vegada passats a la final. No sé, i més conegut el Simeone, i més marcant el primer gol. Vull dir que després va ser tot un encís de què ha passat aquí. Jo esperava ben bé que l'Atlètic de Madrid guanyés el partit com va guanyar el Madrid i va guanyar el Barcelona, i es trobessin avui, demà, els tres. Però bueno, dit això, del Madrid tampoc esperava que perdés, ni molt menys, perquè el Madrid ja sabem com és. i de Barcelona, pues, la mentalitat com està. Jo el que voldria fer és un petit anàlisi, si em permeteu, de que he vist en els foros de futbol i en les redes socials aquesta por, entre cometes, dels culers. Jo sóc tribunero, però és que n'hi ha més que jo encara, més de fons.
Dos o tres només, eh?
De que, ostres, tu, és que, ostres, vols dir que guanyarem? A veure, jo només poso un exemple. Imaginem de que no fos la final de Lliga, que la final de Lliga ja havies acabat, i ves una final de Copa. I al final de Copa es vessin classificat el Granada i el Barcelona. I per... Sí, sí, escolta, vull dir, bueno, podia ser.
Per posar a imaginar...
Cosa
imaginar.
Vist,
i que sí, pels motius que fossin, els tingués que jugar a la final els Nuevos Cármenes de Granada. Algun culer pensaria que el Barcelona guanyarà aquesta final? Jo, des de l'algú, no m'imagino cap culer dient, no, una final de Copa, Granada-Barcelona, Barcelona perdrà. No m'ho imagino. Per tant, vull dir, això és una final. És una final a 90 minuts, que no haurà pròrroga, al final de 90 minuts, jo, vaja, és que ni m'imagino en cap moment el Barcelona. És que hi ha maletins. A veure, la prima que juguen i el Barcelona, el jugador del Barcelona, és 10 vegades més gran del que pot guanyar tot l'equip del Granada en conjunt.
Sí,
per tant, vull dir, motivats estaran al 100%, perquè el Barcelona, a més, és un equip que està acostumat a jugar finals de tot tipus. Herba alta, herba baixa. Me'n recordo una final a Mònaco amb una herba que allò era un camp de patates en comptes d'un camp de futbol. Vull dir, s'ha jugat de totes maneres. I el Barcelona ha d'anar al Granada amb por, perdonin, però és que el que ho pensi així està molt equivocat.
No, no, no. Ara deixem parlar amb Manel.
No.
A risc de que el regi.
Escolta,
a risc de que el regi.
No, lliurement.
No, home, jo he tingut la sort de treballar amb el Granada un any, la temporada passada. És una casa que conec bé i que és una... El partit del Barça i el partit del Madrid són els dos grans partits.
Sí, clar, allà, com la major part dels equips.
D'entorn, diguéssim, no? De mitjans de comunicació, que normalment no fan... no donen pilota a aquests equips quan han de jugar contra el Barça, doncs estan tota la setmana fent entrevistes, portades, vaig veure una portada al Marca, que si jugadors que estan havien tingut relació amb el Madrid, que volen que guanyi el Madrid la Lliga, coses d'aquestes, no? Però jo crec que honestament no hi ha discussió possible. Que passa que això és futbol, no? I futbol té aquestes coses. Però el Barça, la dimensió real de la Lliga són aquests 21 gols a favor i 0 en contra que porten 4 partits, els darrers 4 partits que ha guanyat. Aquesta és la dimensió. I si no haguessin estat amb el periscop, els penals indirectes, els viatges a Brasil de la Germana i tal, aquesta Lliga hagués acabat fa 6 setmanes, segurament. I amb tota justícia, perquè per diferència de nivell de joc d'uns i altres. Però sempre queda aquella cosa de dir, bueno, és que futbol passen coses. Sí, passen coses, però no crec que hi hagi una situació estranya, ni molt menys. Al contrari, jo crec que el Barça farà molt bé, i és el que ha de fer, resoldre el més ràpid possible i tenir un partit més plàcid, perquè si va 0-0, aquest 0-0 se't pot girar en contra, no? I donar-li ales als altres, que és un equip que ho ha passat molt malament durant tota la temporada, en canvi d'entrenador inclòs. Sí. I que un partit com el de demà és quasi un premi, perquè en una altra circumstància s'estarien jugant al no descendir, no?
Sí, sí.
El Madrid va guanyar una lliga al Camp de los Cármenes, a los viejos los Cármenes.
Sí. Això fa molts anys.
Fa molts anys, en el darrer partit, i va suposar el descens del Granada,
sí,
que després va trigar alguna cosa com 30 i pico d'anys de tornar a primera divisió. Bueno, ara no estan en aquesta situació. Han passat les angúnies la setmana passada per mantenir la categoria. Ha de ser un partit en teoria plàcid pel Barça.
Jo crec que hi hagin estarracades. Jo crec que el Granada sortirà a jugar, però la pressió aquesta, i ostres tu, que si no empatem o guanyem ens anem a segona, no la tindran. Per tant, sortiran a disfrutar.
No, l'única pressió que hi pot haver en aquest partit és la de si no hi ha gols, si es triga a marcar per part del Barça, atenció, evidentment, és saber què està fent el veí, és a dir, el sí, Madrid,
clar,
no? Que la manera de pressionar és marcant aviat.
El que marqui primer pressiona l'altre.
Ai,
el que marqui primer pressiona l'altre.
Això mateix.
I, tota manera, i pot canviar el partit de l'altre,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
El Camp del Depor és una plaça que no ha estat molt afortunada pel Madrid en els darrers temps. Sí que últimament ha guanyat, però havia estat 17 temporades sense guanyar.
Però el Depor està en un moment que sí, hi ha una desavinència interna entre els jugadors, entrenador, directiva, brutal. Estan salvats, aniran a fer un partit tranquil i sense problemes.
A dos, tres jugadors que estan passant.
Jo voldria fer un apunt arreu d'una cosa que ha dit ell, que diu de que ha sortit aquests dies al Marca, els jugadors del Madrid, que volen que estan a fora, Granada, sí, de Deportivo i tot això, que jo he vist aquesta setmana a Marca i altres mitjans madrilenys que els jugadors que han sortit de la cantera del Madrid, que estan a Granada i els d'Aixons, volen fer tot el possible perquè guanyi el Madrid la Lliga.
Normal,
en canvi, els del Barça també volen fer tot el possible perquè guanyi la Lliga el Madrid,
sí.
No el Barça, sí, que sí, la guanyi el Madrid perquè estan ressentits amb el seu club.
Vaja.
Això,
quina diferència,
això,
no?
El mateix diari que ha publicat una cosa, ha publicat el altra.
Cuenca,
eh?
El Cuenca, el primer, perquè diu, ojalà marqui jo el gol de la victòria al minuto 90.
Però el Cuenca, però el Cuenca el va dir, però hi ha altres que no han dit això. L'Oriol Riera, del Deportivo, va dir tot el contrari.
No.
Però jo dic que no, és una crítica, una autocrítica als mitjans.
A Barcelona,
aquesta pressió
de l'altre equip sempre l'ha tingut. Sigui el primer partit de Lliga, sigui l'últim partit de Lliga.
Això és anecdòtic, però és una crítica cap als propis mitjans de que venen una cosa d'un color i canvien el color automàticament en la mateixa situació quan és a la inversa. Això per un cantó. Per un altre, volia apuntar també el partit de l'Atlètic de Madrid de la setmana passada. Sorprèn el resultat, sorprèn la forma de jugar, però jo vaig apuntar precisament a la tertúlia d'aquí la setmana passada de que jo veia que jo era optimista amb el Barça perquè jo veia que el Barça estava recuperat i començava a donar bones sensacions de que s'estava tornant a créixer i que en canvi veia l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, no sé si us recordeu que ho vaig dir, molt justos.
Sí.
Molt justos, que estan guanyant els últims partits però s'hi costa moltíssim, que estan en una dinàmica inversa. Llavors, jo atribueixo també la punxada de l'Atlètic de Madrid, aquesta de Jones, i la punxada que podria haver fet el Madrid, perquè ara podríem estar dient que el Barça és campió, si no arriba a ser per l'àrbit.
Li va anar de res, eh? Bueno, per l'àrbit també.
Per l'àrbit? Bueno, sí. A veure, aquí els àrbits diuen que no decideixen,
I tant,
que però si l'àrbit anul·la bé el gol del Benzema, en aquest moment el Barça seria campió de Lliga.
És que era un fora de joc d'un metro.
No, però,
si no era allò de dir...
Però això, jo no vull parlar més del compte, però no. Que una jugada al minut 21 no condiciona res.
No, però...
Que no condiciona.
Però,
sí,
però
pot influir. Pot influir. Després te'n poden fer tres, però també
poden posar-se nerviós. I si donen el gol del 4-2, què passa?
Sí, però...
Vull dir que és que al final... Ara, però que Madrid va acabar molt que just i demanant l'hora, això sí, 3-2
i que jo veig, arribant a aquest final de temporada, Atlètic de Madrid i Real Madrid, molt justos.
No veig la dinàmica inversa. A veure què passa, acabaran traient
jo aquesta final de la Champions crec que és una autèntica loteria. Per mèrits i per justícia la tindria que guanyar l'Atlètic de Madrid.
Mira, que no acabi
0-0,
acabin fent una pròrroga i acabin amb llançament de penals, perquè si no acabaran rebentats.
Bueno, sí,
ja ho estan.
Se'n van de vacances. Sí, és igual.
No, ja ho sé, però dic, és que si després d'aquesta temporada...
Bueno, aquest any hi ha un tema internacional, però els jugadors se'n van de vacances. Sí.
Però s'ha de ser optimista, perquè t'imagina una lliga, perquè jo veig el Barça amb una dinàmica un altre cop ascendent, un altre cop pujant.
Tota manera,
recuperat. I en canvi de que els altres...
Que és futbol, que pot passar el que diu el Manel, pot passar qualsevol cosa.
Pot passar qualsevol cosa.
Però el 99,9999% és que vols sortir campió de Lliga, holgadamente.
Tranquil·lament.
I si no, per això estan les cases de
posta.
Jo sempre dic el mateix.
Amigo, ara has posat el dit a la nafra.
Amigo.
Per cert, recordem, pels que encara no s'han enterat, Granada-Barça al Nuevo Los Cármenes el dissabte a partir de les 5 de la tarda. El podré veure a través... Serà el partidazo del Plus. I el Madrid, com ja hem dit, també a la mateixa hora, dissabte a les 5 de la tarda amb el Deportivo, o sigui que viatja a Coruña. És el que de moment ens interessa, la part de baix no crea massa expectació. Bueno, pels que pateixen...
Home, sí que crea expectació perquè hi ha el Rayo i l'Sporting i el Getafe que juguen un dos d'ells baixar. Vull dir, i això pels respectius equips,
no, pels equips
és una patacada.
Sí, però per al gran públic diríem que no. Ja que parlaves, Manel, de les cases d'apostes, ja sabeu que avui s'han ensumat que els jugadors del Rayo, i ha anat ràpid, perquè això va ser la setmana passada, el partit de la setmana passada. Em sembla que ha sigut la Lliga, no?, que ara comença a investigar el que s'ensuma, que és S'han deixat guanyar?
A veure, jo he vist la informació i tinc les meves dubtes. Jo tinc també les meves dubtes per una raó ben senzilla. Per molt que els hi puguin haver pagat per les apostes i així, perquè es deixin guanyar a dos, tres jugadors i així, baixar a segona amb un jugador li reporta econòmicament una baixada de sous, d'ingressos automàtica. Una baixada de promoció a nivell personal del que tingui una mica d'aspiració de que algú se'l miri i així. Perden tant econòmicament i professionalment
que, no compensa.
Que dubto que s'hagi pogut prendre algú. I si s'ha vengut un o dos jugadors, tu creus que un o dos jugadors poden afectar tot l'equip?
I menys amb un Rayo.
Jo, sincerament,
no,
ho dubto molt.
Segurament no poden influir tant com...
Que hagi hagut tentativa de fer-ho, això és una altra història.
Sí.
Algú ha vist el partit de la Real Societat Rayo?
No.
No. Jo vaig veure imatges, però sueltes. No.
Pues, no ho dic per...
Sospites?
Per aquests, per aquests mites que es generen a nivell d'entorn. El Rayo Vallecano no va passar del mig camp. Uh-huh. Amb l'entrenador més ofensiu de la història de la humanitat.
Ah, l'altre que a tu t'ha agradat
tant. Un altre que m'agrada tant, o sigui, perquè, perquè està molt bé això de màrqueting. El màrqueting promocional està molt bé i segurament li fa falta a tots els entrenadors d'aquest nivell, no? Tenir algú al costat que li digui, mira, organitza-ho així, digues això, fes aquest reportatge i a més amb aquest accent que segurament cauràs molt bé. Pues, està un pas de baixar l'equip de segona, a la segona divisió i que hagi sortit ara dient que continua amb l'equip encara que sigui a segona divisió està molt i molt bé, està fantàstic, és collonut, però t'ajugo jo el que vulguis a que arriba el València a l'Atleti de Madrid o
no, ha sigut una qüestió d'imatge
o no?
I tant,
vale.
I tant.
Una més de les mentides que repetim i que ens volem creure. I ens volem creure que és que el Rayo juga molt... No, juga així quan juga contra el Barça, quan juga contra el Madrid, i li cau invariablement entre 6 i 10 cada temporada. ¿Vale? I després, quan va al camp de la Real a jugar-se a la Lliga, no juga a tocar, no. I sortir per centrals i combinant. No. Juga a treure-se-les com pot i arribar a l'altre camp si pot, que és el que fan tots.
Sants de la devoció de Manel Delgado, el Xolo i Paco Gémez.
Sí, Gémez. Tinc una sèrie de preferits.
Que el Xolo diuen
aquests,
que...
Aquests dos t'agraden.
Que el Xolo se n'anirà a Anglaterra aquest any, diuen.
Que és probable.
Pues que faci allà de cheerleader.
Bé, diu el senyor Tebas que estan investigant un rumor, respecte d'aquest tema que...
La història és una mica rocambolesca perquè és un rumor que crec, pel que vaig llegir així, que sorgeix de les pròpies penyes del Rayo que estaven emprenyades i així i van dir, ui, aquí ha hagut alguna cosa o així. Vull dir que és un
clar,
rumor
perquè pels horaris de com canvien les apostes i una baralla al vestidor.
Sí,
sí. També. Uh-huh. També.
Jo, a veure, la rumorologia que pugui sortir de part de l'afició, amb tots els meus respectes a l'afició, la poso en dubte. Les baralles del vestidor, en una situació que estàs jugant al descens i així, una persona que està a dins de vestuaris, són més normals del que ens pensem, perquè hi ha tensió, perquè estan nerviosos i perquè t'enganxes a la mínima. T'enganxes a la mínima. I després, clar, mires el factor aquest. A veure, per el que puguin guanyar, pel que els hi puguin donar per les apostes, o que perden professional i econòmicament,
aquest factor de tensió, en el cas del Llevant la setmana passada, o en el cas d'aquesta setmana, Depor. O Granada, són, després d'haver passat tantes setmanes, mesos, a la corda fluixa, amb la pressió, aquesta descompressió a l'hora de competir pot ser molt important, Molt important, que l'altre dia el Llevant no semblava el Llevant de setmanes
enrere,
perquè s'havien tret de sobre aquesta pressió a sota el cap.
Però jo crec que va ser més
de mèrit de
l'Atlètic de Madrid que mèrit del Llevant, Vaja, seguríssim.
No, és que
l'Atlètic de Madrid, com què està pensant l'Atlètic de Madrid?
No sé...
Com que té una segona oportunitat davant del Real Madrid.
Jo crec que l'Atlètic de Madrid pensa que els últims 4 o últims partits o 5 han guanyat 1-0.
Sí.
1-0. Van marcar el primer gol i van dir, bueno, això ja està fet. I no estava fet. Clar, perquè, i aquí és el problema.
Perquè està arribant molt. Per
exemple, no van saber reaccionar amb l'1-1 perquè es van trobar que estaven perdent el tren de la Lliga.
Exacte.
I per poder guanyar l'altre equip has de fer alguna cosa més que gestionar el resultat.
Clar, és que estan arribant molt justos. Bueno, molt. Pues,
li guanyen 1-0 al Betis, li guanyen 1-0 al Rayo, li guanyen 1-0 a l'altre, li guanyen 1-0 a l'altre, sí, i clar, sí. El dia que es troben 1-1, diuen, que ara han de guanyar, ara han d'anar pel partit i queden 20 minuts, o queden 30 minuts, o queden, com el cas de l'altre dia, 5 de la primera més sí, tota sí. la segona. Ja, un Atleti de Madrid hauria de... Però, futbol, futbol és futbol.
Parlarem d'un dels equips que normalment no en parlem, i és l'altre equip català de la Lliga, l'Espanyol. Un Espanyol que, segons el seu president, aquest senyor, que mai no me'n recordo del nom, Chen, es diu Cheng Yansheng, que després de posar una mica en ordre la qüestió econòmica del club, ara diu que per la temporada que ve vol fer una revolució. És a dir, que es carregarà pràcticament la meitat de la plantilla, que buscarà nou entrenador.
Ho va dir des del primer dia, eh?
Sí, però que ja per la temporada que ve això serà una realitat, sembla.
És que si no és així, apaga i vamos, no pot fer res. Vull dir, l'Espanyol és un equip que, malauradament, durant tots aquests últims 10-15 anys, ha tingut que vendre totes les seves figures any a any per poder subsistir justet. Ha arribat aquest senyor, ha pagat la deute d'Hisenda, hi posa 100 milions i vol renovar. És que ho ha de fer així, ho ha de fer així. És que no, és que jo crec que és la salvació de l'Espanyol, és aquesta.
És que l'Espanyol...
Renovar o morir ja del tot.
Jo amb l'Espanyol he estat treballant molts anys, i a l'Espanyol, per donar aquest pas de créixer, de convertir-se, no dic en un equip per guanyar una lliga, però sí un equip per competir per Europa, per Europa o així, li ha faltat, des d'allà fa molts anys, és històric, li ha faltat donar un pas endavant, que és dir, a veure, aguantem una o dues temporades sense vendre la figura, fem una inversió i aguantem.
Però no ha pogut fer-ho, això.
No ha pogut perquè no han volgut, però el potencial l'ha tingut. El potencial per fer-ho ha tingut en moments
donats. Ha anat molt escunyat de calés,
sí,
totalment,
sí, però amb l'experiència...
i salvant les temporades però ara econòmiques...
Ara me'n vaig
molt lluny. Però salvant totes les temporades econòmicament, per vendre els jugadors, si no, no se'l ve salvat.
Però,
és
no,
impossible.
Però ara me'n vaig una mica més lluny, però a vegades s'ha de córrer riscos.
Això ve del Pardo, ja.
Clar, a vegades s'ha de córrer riscos. Quan l'Espanyol aconsegueix una classificació per la UEFA, que és 2 anys que es va classificar i així, el que va créixer a nivell d'afició de tot, va donar un pas endavant, que si allò tu ho potències, ho aguantes...
Ho consolides,
o ja de dir, anem aguantat 2-3 anys...
Com el Villarreal.
Exacte, 2-3 anys, tu dones un pas endavant i deixes de ser aquest club modest que està apurat i que està agobiat, perquè una cosa porta a l'altra, els ingressos econòmics venen pels resultats, també.
Sí.
I li ha faltat aquest punt... I ha tingut al darrere gent que ha pogut fer-ho. A Pardo no podia. No. Però el Condal i el Dani, si haguessin volgut, sí que haurien pogut.
Sí, però clar, molt cèntims,
Sí, però és que aquests s'han vist...
I no s'han vist, tan dir, anem a posar-hi el cap i el fetge, i només han posat el cap. I faltava posar el fetge per fer el que ha fet el Villarreal amb
el
Roig.
Però per què? Però a veure, ells què feien? I ara és una crítica una mica dura, però ells, la política del Dani, del Condal i així, ha sigut més com una inversió.
Sí.
Ells es van voler adelantar, els que ara hi ha inversors de futbol, sí, com una inversió. Llavors què feien? No fitxava el club, fitxaven ells. No és gent que ha donat cèntims pel club. És gent que ha fotut els seus cèntims, però que els ha volgut recuperar sempre.
Sí.
I que no ha perdut un duro.
Per això el que et deia...
I això ha frenat el club.
A l'estil Villarreal, que el Roig ha posat el cèntim.
Clar, però s'ha fotut el club.
Sí, sí.
I segurament ho està rentabilitzant. A nivell personal i tot. Però mira el Villarreal, el salt que ha donat.
El Villarreal, avui en dia, el poses a la venda i el Roig ja es pot... Bueno, retirar-se es pot retirar, però et podria retirar 4 vegades.
No.
Per què? Perquè ha figut això.
I a l'Espanyol li ha faltat això. Li ha faltat una persona que digués, vaig a fer una inversió pel club. No una inversió meva per mi, però que jo no perdi ni un duro,
Bueno, això
perquè són gent que ha negociat, i són gent que té benefici de traspassos,
Que el Chan Cheng aquest ho faci i ho tiri endavant. Li costarà un parell d'anys o 3, però si porta la dinàmica que sembla que hagi de portar, li sortirà bé.
Anem a ajudar a fer la feina al director esportiu del club, l'Àngel Gómez. Sembla que continuarà. Quin tipus d'entrenador, dels que puguin quedar així lliures en el mercat, quin tipus d'entrenador?
És perfil? Que tot depèn del que vulguin jugar. I tot depèn dels jugadors que tinguin. És que, esclar, un entrenador... jo crec que és més primer l'entrenador i després els jugadors... Perquè si tu amb un entrenador el portes quan ja tens tota la plantilla confeccionada, malament. Això ho han de tindre a decidir primer l'entrenador i després els jugadors. Però
doncs
això...
comencem per l'entrenador.
Jo tinc dos favorits.
A veure, quins?
Dos que crec que podien. No, està fora. Està
no, que estarà massa prop
també.
Del Manel.
Jo
poden
crec,
saltar xispes.
D'acord amb el Planes, és de dir, a veure, què vols jugar? Segons el que vulguis jugar, pots portar un Camacho perfectament, que és un home que coneix la casa, que saps que lluitarà i que t'agradarà o no t'agradarà el seu futbol, però que es deixarà les banyes allà.
Un Camacho.
Ara, si tu vols fer un club amb projecció, que jo penso que és el que volen fer, llavors el Camacho no em serveix. Llavors a mi em serveix més, a mi m'agrada molt un entrenador que no acaba de triomfar del tot, però que a mi sempre m'ha agradat, que és el Quique Sánchez Flores.
Que ara estarà lliure.
Que estarà lliure i que és un dels que... acaba
la temporada...
Jo crec que si tu... és un entrenador que si tu li dius, va, anem a muntar un equip amb perspectiva, o sigui, amb 2-3 anys, vull dir, si aquest any no es fa res, no passa res.
A mi m'agrada també.
Se li dona confiança i se'l deixa treballar, tinc la sensació que seria un bon entrenador.
És que
no sé si és amic del Manel o no,
Manel.
No. Però qui, és el que penso. Quique Sánchez Flores.
Bueno, és un entrenador,
que, és bon entrenador.
Que ha combinat bones temporades... i una trajectòria un pèl irregular, perquè
irregular, en algun
lloc no li ha anat bé. Els entrenadors formen part d'un conjunt de coses, no són el més determinant, perquè i menys en un club com l'Espanyol.
Què vols fer? És un primer.
Que és, exacte, poder, el tema està més d'arrel. Jo em direu que estic sonat, però jo estic més per la...
Manel Delgado està.
Sí, estic Manel Delgado. Però jo crec que el futbol base de l'Espanyol es dona la mà amb qualsevol futbol base a nivell espanyol i europeu.
Sí.
Vol dir que s'està treballant bé i que estan treballant bé, no d'ara, ja de fa uns quants anys.
Sí.
I jo crec que amb aquesta búsqueda d'identitat que hauria de tenir un club com l'Espanyol, haurien d'apostar per un entrenador jove de la casa.
De la casa.
I donar-li confiança que no li donen o no li han donat, per exemple, a Sergio.
No li van donar.
Jo crec que l'Espanyol de Galca hagi jugat millor que l'Espanyol de Sergio.
No.
Ha tingut també resultats molt irregulars.
Però tu consideres
irregulars.
Que Sergio era un entrenador per,
bueno,
per l'Espanyol?
Era un entrenador de la casa.
Però el que passa que va estar a la pitjor època. Ara, el Sergio, tu l'agafes i el deixes en tranquil·litat poder confeccionar una plantilla nova i amb aquest tema, realment, vull dir que jo crec que seria interessant.
Estava intentant fer una fotografia, però la veritat és que no.
Un autoselfie?
A veure,
és que jo damunt de la taula quedava malament.
No hi cabíem, no hi cabíem.
El Sergio, a veure, no el van deixar treballar, i el que diu el Josep Maria és que entra en el pitjor moment de l'Espanyol amb l'equip totalment desmuntat i fent un equip sense un duro, sense invertir res, i que si paguen per jugar encara millor. Clar, un entrenador a treballar en aquestes circumstàncies no crec que pugui ser massa jutjat pel resultat que pugui aconseguir.
No, de fet, ell va substituir a la seva vegada també en una situació que estava complicada a l'equip, va salvar l'equip, va començar aquesta temporada, el van destituir i ara el que es trenca la dinàmica amb Galca, perquè és un noi que no té el mateix assessor que Gémez, si no estaria l'any que ve també l'Espanyol, perquè és molt pla, és molt de no aixecar la veu, saps, a nivell de rodes de premsa i tal, i no ha acabat de convèncer la parròquia
pèrica, el Galca.
No? Galca.
I fa una mica de carisma.
Exacte, llavors aquesta manca de carisma extern, pues, a lo millor ha fet, però no ha fet uns mals resultats, ha salvat l'equip, amb una situació que es va complicar molt a mitja temporada.
Però bueno, sembla que és clar que no continuarà.
Està clar que no continuarà.
No. Sí que ara, que
a l'Espanyol no és. Però l'Espanyol no és ni el Barça, ni el Bayern, ni el Manchester City, ni el Manchester United, ni el Real Madrid, ni grans. En la piràmide del futbol, l'Espanyol està en una zona més mitja, d'on han de sortir jugadors. Ara ho era per pròpia necessitat de subsistència, però en condicions normals també. El Sevilla no té aquestes condicions de subsistència i també es ven jugadors bons. Per què? Perquè estan en la piràmide i han de nodrir els que estan més amunt, no? Llavors, el tema està en que l'Espanyol, quan hagi d'anar a fitxar, es deia l'altre dia que havien tancat la contractació del davanter centre que està al Sevilla, que venia d'Itàlia, se m'ha anat el nom.
El basc.
Ali Guapo. Ulls...
Sí, el basc.
Sí,
el de l'Atlètic.
Sí.
El...
Com es diu?
Estic donant voltes.
Però com es diu?
Que sí, home, que sí.
Jo, també, jo l'estic veient.
No, jo també. Sí. El, Dani, el tenim a la porta.
Llorente.
Llorente.
Sí, el Llorente.
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 Es deia el Llorente.
El Fernando.
No estàvem a veure si deus.
Jo estava veient la foto, però...
Jo anava a dir a aquell que va enamorar la Shakira i al final el va canviar pel Piqué.
Pel Piqué. Doncs el Llorente diu, bueno, sí, és un jugador que ha tingut una trajectòria, que ha tingut una, un currículum esportiu molt interessant, però
no
a
és.
Mi no em dona ni fred ni calor, saps? Llavors,
és una peça l'espanyol no pot fitxar addicional.
Fàcil no pot fitxar, perquè no. Encara que tingués diners, que no els té, perquè per molt que vulguis, muntar una plantilla, ho hem vist aquest any amb el Manchester City, aquest estiu passat es va gastar 200 milions d'euros, eh? Sí. 200 milions. No. Per quedar, ja veurem si quart o tercer a la Premier. Ja veurem. Està ahir, que pot ser que no entreni a la Champions. No, no, no,
sí. O cinquè.
Veure, 200
és que jo crec que no és un projecte d'un any per l'altre.
No. Un any a tres anys.
És fer ara la revolució, exacte, és fer ara la revolució, sí. Allò de trencar-ho tot i després anar fent els ajustos, els ajustaments, i amb un parell o tres de temporades consolidar un equip.
I l'any passat, el director esportiu que vam tenir va organitzar l'Òscar, que va fer una feina extraordinària. Va muntar un equip amb capacitat de mantenir-se en la categoria gastant-se 0
euros.
0. Han vingut molts cedits, han vingut... Bueno, té un mèrit extraordinari, realment, el poder estar, i a més, en el cas de l'Espanyol, vivint a l'ombra d'un monstre com és el Barça, no? En tots els sentits, mediàtics, de seguidors, d'ingressos, etcètera, etcètera. És molt difícil, no? Llavors, el perico, l'aficionat perico que estigui legítimament il·lusionat, molt bé, però cuidado, perquè vísperes de mucho, dies de nada, cuidado. No és fàcil, no és automàtic.
Que no s'esperin la temporada que ve a
la Champions.
I menys canviant 17 o 18 jugadors. No, això és impossible.
Impensable.
Molt ràpidament, fem un repàs amb qui us quedaríeu dels jugadors que té actualment l'Espanyol?
Jo amb els dos porters, indudablement.
Segur?
Sí.
Amb el Pau també?
Sí.
Tot i les marranades, no?
No té res que veure.
No?
O sigui, una cosa és bon porter, una altra cosa és el seu caràcter. Però com a bon porter, com a bon porter, jo em quedaria el Pau. A mi m'agrada molt com juga el Pau. I el txec o el croat aquest que hem portat, també. Els dos són bons porters. I després, pues, depèn el que vulguin jugar.
Vale, dos porters segur. Manel, amb què et quedaves?
Bueno, no sé quins cedits es queden. Perquè n'hi ha clar, diversos que estan cedits. Ha...
Igual... Aquest del Real Madrid?
Burgui, Marco Asensio...
Tant el Burgui com l'Asensio...
No, Burgui no, Burgui ha fracassat totalment.
Vols dir?
No,
vols dir, és un bon jugador per fer una plantilla tranquil·la. L'Asensio sí, l'Asensio indudablement.
Sí, sí. Sí, que es queda o que se'n va?
A mi, com, si fos Perico, m'agradaria que es quedés.
Home, clar. Sí. Però a ell no sé si li agradarà quedar-se o no.
És que en el Madrid, una altra vegada, crec que encara li falta un any més a l'Asensio.
Bueno, mira el Lucas Vázquez.
Sí, mira l'Isco.
El temporada en què ha fet.
Sí, però mira l'Isco i el Lucas Vázquez ha trobat l'ocasió i el puesto ideal. El mig del camp és on està el gran problema del Madrid, eh?
Vaja, els dos porters, jo estic d'acord.
Jo no li faré la feina a l'Àngel Gómez, que se la faci ell. Jo crec que l'Espanyol, sincerament, aquesta temporada ha estat extremadament irregular, però que té mèrit mantenir la categoria amb escreix com l'ha mantingut. Té mèrit, sí. Perquè no era fàcil. Jo els porters no estic d'acord amb el Josep Maria, ho sento. No els veig per un nivell competitiu alt. El Pau està una mica verd. Té combina molt intervencions de mèrit amb errades de, inclús et diria que està de concentració, més enllà del tema caràcter, que jo no, a mi aquest tipus de jugador em sembla que no aporta, al contrari, genera reacció de l'adversari, saps?
Sí.
Té més ganes de marcar-li un porter que fa coses com la que ha fet ell.
Molt bé, senyors, ho deixem aquí. La setmana que ve tornarem i parlarem, inevitablement, de la final de Copa.
Del títol de Lliga del Barça.
Home, sí, ho donava tan per fet que dic, ja parlarem de la Copa.
És que s'ha de donar per fet.
Vaja, que parlarem del doblet. Gràcies, bon cap de setmana i fins divendres que ve.
Fins divendres que ve.
Adéu-siau.
Gràcies, Carme.
Sant Cugat a fons.